Senyores i senyors, bon dia.
A Catalunya Ràdio, especial eleccions americanes, amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga.
Ara mateix són les 6 del matí, saludem des de Washington. El recompte de les eleccions als Estats Units situa Donald Trump com a favorit per tornar a la Casa Blanca. Des de les 4 estem seguint aquest recompte en un especial aquí a Catalunya Ràdio, des de la capital nord-americana, i el candidat republicà des del principi va per davant. En alguns estats, per exemple, Kamala Harris està retallant distàncies, però el dubte és si els demòcrates tenen a hores d'ara prou marge per remuntar aquesta situació. Trump ja té confirmat 230 electors pels 165 que han caigut al costat de Harris. Francesc Garriga.
I això que ara mateix sembla que pinta cap a Donald Trump s'ha d'acabar de confirmar, però difícilment Kamala Harris podrà fer remuntades a tots els estats frontissa que necessita, perquè no és que n'hagi guanyat uns i Harris n'estigui guanyant uns altres. És que ara mateix Arizona va per davant Trump, a Pensilvània va per davant Trump, a Geòrgia, que encara no s'ha declarat del tot el guanyador, va per davant Trump, a Michigan va per davant Trump, a Wisconsin va per davant Trump. Per tant, tants per davant Trumps, són moltes remuntades. Harris necessitaria com a mínim fer-ho a Wisconsin, Pensilvània i Michigan. És el seu camí més fàcil per tornar o per ser presidenta. Ara mateix encara queda molt vot per escrutar, però a les 6 del matí a Catalunya podem dir que Donald Trump ho té molt a prop.
Donald Trump s'està imposant en la majoria. Aquesta és la notícia que podem explicar-vos a aquesta hora, quan són les 6 i un minut a Catalunya. Són les 12 de la matinada aquí a Washington. Però la cosa, Frederic Vincent, bona nit a Washington, bon dia a Catalunya, la cosa podria anar per llarg.
Podria anar per llarg. El recompte, recordem el que dèiem abans, que hi ha una sèrie de recomptes, per exemple, Arizona, que, com deia el Garriga, Trump va per davant, però la diferència és tan estreta que si és per sota del 0,5% hi haurà recompte automàtic. Hi ha estats com Pensilvània o Wisconsin mateix on fins avui no han pogut comptar els vots per correu, i això allarga el recompte, però en principi, des del 2020 fins ara, s'han aprovat lleis, s'ha comprat maquinària nova, literalment, per intentar accelerar i que la cosa vagi més de pressa del que va anar, per exemple, el 2020, on vam esperar dies, dies vam esperar pel resultat.
I en aquest escrutini juguen també un paper important els mitjans de comunicació. Estan fent també un ampli seguiment del que estan dient els diferents mitjans. En aquests moments, per exemple, Frederic, el New York Times dona a Donald Trump un 89% de possibilitats de victòria.
Sí, a partir... Això és un índex de probabilitats, això evidentment no és segur, perquè fa 4 anys també hi va haver un punt de la nit, fa 8 anys, més ben dit, hi va haver un punt de la nit que donava un 70% de victòria per Hillary Clinton i la cosa doncs es va corregir, però sí que és veritat que és molt tard, que la cosa ja comença a anar segur. De moment, el recompte que fa dels vots electorals dels delegats, recordem que n'ha d'arribar a 270, qui vulgui ser president o presidenta, Donald Trump en té 230, Kamala Harris en té 204, i queden aquests estats frontissa que portem tota la nit destacant, que portem dies destacant, amb una especial importància a Pensilvània. També és important veure el grau del suport que hagi perdut Kamala Harris. Dèiem abans Nova Jersey, Nova York, per exemple, el Santa Santorum del Partit Demòcrata. Ara fa 4 anys Joe Biden va guanyar amb el 61% dels vots i Trump el 38%. Kamala Harris l'ha guanyat, però amb el 56%. Són 5 punts menys. I Donald Trump, a casa seva, ha pujat 6 punts. 6 punts d'en 4 anys, del 38% al 44%.
Trump segueix la jornada electoral des de Miami. Amb el Francesc Garriga explicarem el que vagi passant. Per ara, per cert, no ha dit res, sí que ho ha dit fa una estona el multimilionari Elon Musk, que s'ha implicat a fons en aquesta campanya republicana i que segueix la nit electoral amb l'expresident. Ha fet un tuit on deia joc, set i partit. Musk, de fet, ho donava per fet, i el cert és que, Garriga, les files republicanes, l'ambient cada cop és més d'eufòria.
Sí, el Partit Republicà ara mateix estan ja comptant l'estona que els falta per poder confirmar la festa, però la festa ja comença a anar-hi, ja comença a ser present, i de fet estan esperant a veure si algú els dona alguna pista de si Trump té o no intenció d'aparèixer. De moment no ho ha fet, de moment no ha fet gairebé res, i fa tota la sensació que Trump el que està fent és esperar que les coses caiguin pel seu propi pes, perquè ell mateix, i vaja, els seus assessors, són conscients que ho té tan a prop que no val la pena ara fer una relliscada, i veurem quin to agafarà Donald Trump si finalment es confirma aquesta victòria, perquè el que sí que hem vist els últims dies era un Trump agressiu, un Trump més dur que mai. Veurem si la victòria accentua o corregeix una mica aquesta sensació, però en tot cas, de moment, festa a Miami, festa a West Palm Beach.
Tot el contrari que la festa que havien preparat, per exemple, els demòcrates a Washington, sèries sarnades, les cares són cada cop més llargues aquí.
Doncs sí, sembla destil·lar poca esperança ja al votant demòcrata de Washington, a la capital federal dels Estats Units. És una zona molt demòcrata, guanyen sempre els demòcrates per molt de marge, i avui s'havien organitzat diverses festes arreu de la ciutat per seguir els resultats i, en teoria, per celebrar la victòria de Kamala Harris, que no s'està materialitzant. De fet, on soc jo, que és una llibreria bar que està molt a prop de la Universitat Howard, on Kamala Harris segueix la nit electoral. Doncs fa dues hores hi havia cues al carrer, hi havia un ambient d'excitació, d'eufòria, d'expectativa. Era allò que dius, estàs al rovell de l'ou, no? Doncs ara ja hi ha moltes taules buides, la gent ha anat marxant i encara queden alguns que esperen fins al final, no? Sobretot el mur blau, els estats industrials del nord dels Estats Units, que encara no s'han decantat i que podrien, teòricament, doncs canviar la tendència que estem veient ara, no?, de victòria de Donald Trump. En tot cas, el centre neuràlgic de la campanya demòcrata és la Universitat Howard. És un campus històric negre de la capital dels Estats Units, on va estudiar Kamala Harris, i on ara aniré als exteriors a veure què passa per allà, a veure la gent que s'havia congregat allà per celebrar la victòria de Kamala Harris, a veure com se senten. Hem de dir que Washington, D.C., diem que el sentiment estava de l'urgència d'aquestes eleccions estava molt, molt a flor de pell, perquè amb molta gent encara està molt present el record de la sala al Capitoli de fa gairebé 4 anys. Washington és la seu de totes les institucions federals dels Estats Units, la Casa Blanca i el Congrés, i aquí la gent està molt polititzada i sent la política, és a dir, no és el mateix viure a Washington que a milers de quilòmetres. La gent sent la política molt de prop, és molt demòcrata, com deia, i per tant un resultat així com el que vam viure el 2016, que jo també el vaig viure de prop, doncs pot ser molt, molt frustrant per la gent d'aquí.
Són unes eleccions molt importants, marcaran sens dubte el futur del món, per il·lustrar també com es pot llevar Europa. Per exemple, missatge ja del president del Comitè d'Exteriors del Parlament Europeu, del Parlament d'Estònia, perdoneu, diu: bon dia Europa, prepareu-vos per lluitar per vosaltres mateixos i pels vostres amics. Ho analitzem amb Laia Balcells, Sílvia Coppolo i Núria Ribó. Sílvia.
Anava a dir, en els swing states, a tots aquests que són frontissa, on ha guanyat Trump, a tots és a Google. Amb interès de recerca, Google ha guanyat a tots aquests estats que són frontissa. I amb interès de recerca dels últims 30 dies, només un dia Harris ha estat per sobre de Trump. És a dir, amb les paraules, sobretot i amb els noms, amb la paraula president i després l'altra, etc., doncs que es troben a Google, ha guanyat Trump. Hi ha una altra cosa que trobo que és molt interessant, que gastant-s'hi molts menys diners, és infinitament més eficaç, és molt eficient. Trump aconsegueix molts més comentaris, molts més interaccions i molts més likes. És a dir, allà on guanya Trump, sens dubte, és en el món digital, gastant-s'hi molts menys diners, fins i tot en els estats frontissa.
Laia Balcells.
La Cèlia comentava abans un tema que crec que s'haurà de parlar més d'això, i és el tema de totes les barreres que s'han anat posant en aquests estats on hi ha vot demòcrata que ha quedat més desmobilitzat. Barreres de vot per votar, impediments per votar. Això és una estratègia que el Partit Republicà fa anys que segueix, el que es diu disenfranchising, especialment els votants afroamericans. Clar, aquí això és una cosa que s'ha d'estudiar bé, a quins llocs hi ha hagut més desmobilització de votant, perquè quan més traves hi ha, perquè en aquest país un s'ha de registrar abans d'anar a votar, i quan hi ha més traves, per exemple, per registrar-se, hi ha menys votant demòcrata, en molts casos.
La mobilització ataca directament i fa una fotografia de, a més mobilització, més votant demòcrata, per entendre'ns, no?
I quan hi ha més traves, doncs això també és una manera
d'obstaculitzar la mobilització.
Exacte.
Com ho veus tu, Laia, que avui ens deien no hi ha més votants a l'esquerra, on anar a pescar? No sé si...
Sí que n'hi ha, passa és que n'hi ha molts que no estan registrats, n'hi ha molts que se'ls fa cada cop més difícil registrar-se, se'ls diuen coses que, com per exemple, si has estat a la presó ja no pots votar, i coses que a vegades no són certes.
No hi ha possibles votants a l'esquerra, ara ho dic bé, per anar a pescar, acabaria sent això.
Costa més.
Exacte.
Costa més que s'aixequi.
Hi ha més barreres.
El votant republicà, exacte, va votar perquè és tradició votar. No? És un vot més estable en aquest sentit, tot i que Donald Trump això ho trenca, perquè Donald Trump, el que estem veient, Frederic, és que està arribant a una certa gent que fins ara era demòcrata.
Hi ha un punt clau en aquestes eleccions que estarem molt de temps analitzant, però hi ha un tema que deien, el New York Times feia fa poquet, hi ha un tema que no havia sigut mai indicador del vot i que ara ho és, que és l'educació. És a dir, tenir estudis superiors o no tenir-ne marca molt a qui votes o a qui no. Fins ara això no era així. Però deixa'm que digui una cosa ben ràpida. Parlàvem aquesta nit dels referèndums que hi ha en diversos estats per si es blinda el dret a l'avortament o no. una mica com a molt bona mostra de la diversitat del país, un dels estats on això es votava és Arizona. A Arizona, ara mateix, el dret a l'avortament guanya per un 63%. 63% en un estat on Donald Trump podria guanyar. És a dir que, podríem dir-ho així, a Arizona hi ha hagut gent que ha votat a favor del dret a l'avortament, però que ha votat per Donald Trump com a president.
I Hawaii, que Francesc Garriga ja s'ha decantat per Kamala Harris.
Sí, de fet, us ho he dit malament abans, tant que abans Hawaii que Alaska, que no sé per què ho haig apuntat malament, en tot cas, Alaska que ens quedarà pendent, Hawaii ja és per Kamala Harris, no és cap sorpresa, això sí que ja ho podíem donar per descomptat, i per tant, ens comencen a quedar ja molt pocs focus d'atenció, més enllà dels estats frontissa, Nou Mèxic, Kamala Harris per davant, però amb un avantatge encara no suficient per donar-la per guanyadora. A Minnesota, Kamala Harris per davant, però encara amb un avantatge no suficient per donar-la per guanyadora. O a New Hampshire, el mateix, Kamala Harris per davant, però amb un avantatge no suficient per donar-la guanyadora. El resultat de tot plegat és que Kamala Harris haurà fet uns resultats pitjors que els de Joe Biden en percentatge de vots i que, per tant, això és molt difícil que la pugui tornar a la Casa Blanca.
I aquesta la recordem, Carolina del Nord ja és per Trump. Frederic, Georgia, que està a un 95% escrutat, hi ha un 2% de marge encara en aquests vots, però aniria per Donald Trump, ara
aniria,
mateix?
Aniria per Donald Trump, però la diferència és de 117.000 vots en un estat on hi ha més de 5 milions de votants. La diferència és mínima, una mica és el que deia el Garriga, no pinta que la cosa giri. No,
i recordem que fa 4 anys va perdre Trump per 12.000 vots.
Per
no?
Molt poquet, sí.
És dels més pendulants, sí. Pendulants i per menys vots. Jo començo ja a començar a pair pensar que hi haurà un president que és un...
Ho dones per fet, Núria.
Convicte. No, m'ho estic començant a tragar, encara que no. Però, clar, pensar que hi haurà al front d'aquest país i del món que està pendent, com ara dieu, de la Unió Europea, un delinqüent convicte, realment posa la pell de gallina. Un home que ha estat capaç de dir que si un immigrant mata a un americà, tindrà pena de mort al marge d'on te passi. Penseu que aquest país, que són 50 estats, hi ha 37 estats que tenen pena de mort, però no tots el tenen. O sigui, ell ja ha pres la prerrogativa que serà ajusticiat. O sigui, tirarà endavant una sèrie de coses que no estan en absolut amb les lleis d'un país, que a més és un país que sempre ha sigut a seguir les tradicions i les convencions, i en aquests moments es posa en les mans d'un delinqüent convicte. Després també voldria fer un alt senyalar que tenir Elon Musk, el govern que el tindrà, ja s'ha començat a parlar, i es parlava dies enrere, que prescindiria d'alguns departaments de l'administració. Inclús assenyalaven alguns i feien uns paral·lismes amb Milei d'Argentina, el fet que estigués ell a l'administració.
Avui el fill de Bolsonaro, em sembla, Garriga, que està aquí amb Donald Trump, seguint aquesta nit electoral.
Doncs mira, que això és possible, que aquí sí que m'enganxes. Sí, sí. I és que estava llegint una piulada interessant, perdoneu, però mira, llegeixo que a les 3 de la matinada del 2020 l'avantatge de Trump a Georgia era de 110.000 vots. A Michigan l'avantatge de Trump era de 400.000 vots. A Pennsylvania l'avantatge de Trump era de 70.000 vots. Els percentatges d'escrutini ara mateix són superiors a llavors, per tant, diguem-ne que les xifres no encaixen.
Per tant, pel que estàs dient, és a dir, no, però sí que vol dir que Georgia cauria per Trump. Seguint aquesta lògica, eh?
Vol dir que, com a mínim, els tres de dalt que condueixen Harris a la Casa Blanca encara haurem d'esperar estona.
Ara mateix, per fer una foto, perquè per la gent es situï també, eh? A Arizona tenim un 53% escrutat i hi ha un marge, Frederic, molt petit que dona la victòria a Trump.
Molt minso. És el de tots els estats decisius, és on hi ha menys diferència de vots, inferior al 0,5%, que insisteixo, marca un recompte automàtic.
Per tant, a Arizona no podem donar cara per fet en cap cas. George és el que més bé se li posa ara mateix a Donald Trump, dèiem aquest 95% escrutat, amb aquest 2% de marge, veurem què és el que passa. En el cas de Michigan, per exemple, 51% escrutat.
i 6 punts de diferència, és el que deia el Garriga abans. És a dir, és veritat que aquí falta que entrin moltes de les ciutats demòcrates, però ara mateix hi ha 6 punts de diferència a favor de Donald Trump.
Wisconsin, en aquest cas 77% escrutat, i Donald Trump guanyaria per quin marge ara mateix?
4 punts, 51% i 47% per Kamala Harris.
Nevada encara no tenim res, i Pennsylvania, que és l'altre gran interrogant?
Pennsylvania amb un 87% dels vots escrutats, Donald Trump tindria el 51% dels vots, Kamala Harris aproximadament el 48%, perdoneu, hi ha uns 200.000 vots de diferència entre l'un i l'altre en un estat on voten més de 6 milions de
persones. Per tant, el titular a aquesta hora, Frederic, és que se li està posant molt bé a Donald Trump, però no podem cantar victòria per Donald Trump.
Ara mateix no, és a dir, el que havíem dit és que a mitjanit on som ara, a Washington, hi hauria dos estats dels quals hauríem d'estar molt pendents, un és Georgia i Carolina del Nord. El que ens havien dit és, sí, Kamala Harris guanya un dels dos, la cosa se li posa bé. Si no, la cosa se li posa una mica més complicada perquè passa sí o sí per Pennsylvania.
Doncs,
anem
ara
més
mateix,
aviat en aquesta segona opció.
Exacte. Georgia està a punt de caure i Carolina del Nord ja ha caigut per Donald Trump.
I les coses es posa complicada a Europa. Quina serà la posició d'Europa quan Viktor Orbán, que és el president de torn en aquests moments, a l'altre dia, sense cap mena de permís de la resta de països de la Unió Europea, ja deia que hi hauria una cimera informal el dia 7, és a dir, demà passat, amb la qual esperava celebrar el triomf de Donald Trump.
És un quart de set del matí, des de les 4 de la matinada i fins que faci falta estem fent aquest especial informatiu al matí de Catalunya Ràdio per seguir minut a minut d'aquest recompte en unes eleccions que marcaran el futur del món en els propers anys. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Des de Washington, especial eleccions americanes.
I ara farem un cop d'ull a la matinada. Perquè a banda d'aquestes eleccions americanes que estem seguint, Pol Prada, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Relacionat amb les eleccions, el Bitcoin marcant un nou rècord, impulsat cada cop més per aquest favoritisme que apunta cap a Donald Trump. La principal criptomoneda s'ha disparat un 10% i ha assolit els $75.000, tan bon punt el republicà ha superat la barrera dels 200 vots electorals.
I a Brussel·les?
Amb la foto del Corriere della Sera, de la visita sorpresa que hi va fer el papa Francesc a Emma Bonino, una ex-líder radical italiana. Hi apareixen tots dos, en cadira de rodes, Francesc pels seus problemes de mobilitat i Bonino afectada per un càncer.
I aquí als Estats Units, amb què ens anem a dormir a banda d'aquesta tensió, aquesta angoixa per les eleccions?
Sí, més enllà d'aquestes presidencials, destaquem que una de les protagonistes d'aquestes eleccions serà la demòcrata Sarah McBride. És la primera persona transgènere que es convertirà en congressista. Té 34 anys i ha derrotat el candidat republicà a l'estat de Delaware.
I a la Xina, amb què dinaran aquesta hora?
Amb una nova condemna per corrupció. Es tracta del vicepresident del Banc de Desenvolupament de la Xina, a qui han condemnat a 15 anys de presó per diversos delictes de suborn. Hauria cobrat comissions en metàl·lic, regals, també per valor de més de 67 milions de yuans, gairebé 9 milions d'euros.
Avui és dimecres 6 de novembre. El dia comença amb cel serè, però també amb moltes boires a les comarques de l'interior, alguns núvols baixos i una mica més de fresca que no pas ahir. L'evolució serà que, a partir del migdia, 12 a 1 del migdia, poden créixer nuvolades i ruixats, fins i tot tempestes, a moltes comarques de l'interior. Preferentment els més forts cauran a les comarques de Girona, els Pirineus, Catalunya Central i també el prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Tot això amb unes temperatures que baixaran una mica respecte a les d'ahir. Les màximes quedaran entre els 19 i 22 graus.
I ara mateix les diferents televisions nord-americanes centrades en el que està passant, Francesc Garriga, en aquestes eleccions americanes, ho estem explicant a la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara també ens informarem d'altres temes que també estan afectant el dia a dia de Catalunya, però ara mateix està la cosa molt tensa i molt interessant. Garriga.
Sí, sí, i evidentment el que estan explicant és què queda per comptar, perquè fixa't que el recompte a Pennsylvania ja va pel 87%. 87% vol dir que es van estrenyent els camins per Kamala Harris de retallar el desavantatge que ara és de 170.000 vots. 3 milions de vots per Donald Trump, 2.900.000, mica menys, per Kamala Harris. Per tant, diguem-ne que estan fent els números i com que no es pot donar per tancat res perquè que tot va molt a poc, ara segurament viurem una bona estona d'incertesa i d'anar actualitzant molt mica en mica perquè els percentatges aniran creixent, a excepció de Michigan, que la cosa encara està al 52%, a la resta de llocs ja comencem a vorejar el 80% i, per tant, costarà,
però certament la nit pinta extraordinària victòria de Donald Trump.
És que, a més, ha anat guanyant terreny a pràcticament tot arreu, eh? Per exemple, a Texas, estava mirant que té un 57% dels vots, fa 4 anys va tenir el 52. És a dir, que fins i tot allà on ha guanyat o on ha perdut, Garriga, ha guanyat terreny,
sí,
Donald Trump,
ha guanyat,
no?
Terreny, sí.
S'havia arribat
a parlar
de si Texas...
Hauràs de pagar-me un sopar gros, eh? No em donaves ni un duro tu per aquesta victòria.
No, un sopar d'Estats Units. Un sopar d'Estats Units.
No. Bueno, podem trobar, escolta, podem trobar un restaurant que sigui també... Vull dir, aquí hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Digues.
Afegeixo a aquests elements, no?, que abans explicava. Entre votar per decisió o votar perquè t'agrada, majoritàriament es vota perquè t'agrada i no per decisió. Decisió implica un raonament que només fan algunes persones també, més formació, etc. I el que miràvem en les xarxes, que l'edat baixa, l'edat, quan ens hi posem al davant, no?, doncs actuem com criatures de 13 anys, de 14, en funció si és de Twitter, si és de Facebook, i el que té Trump és una gran ressonància emocional. Una gran ressonància emocional. O sigui, quan ho dius amb xifres, no, és que té molts més likes, però a més qualitativament doncs arriba molt més, és a dir, per exemple, i també a la televisió, no? Surt la candidata demòcrata, ara recordava unes imatges de Michelle Obama fent esport en un estat doncs on hi ha molts obesos, doncs veure, si tu ets obès, doncs potser t'agrada més Trump, que surt menjant patates fregides amb moltes ganes.
No, no menjant, te les porta, te les dona ell.
I a banda te les dona ell, però et diríem amb un esport, doncs te'n surt a l'avió, però després et surt que es vegi que té potència.
I amb això que estàs dient, és molt significatiu, Francesc, els mítics que ha fet Donald Trump, per exemple, que ha anat a pobles, a zones molt rurals, a zones on no tenia per què omplir amb una presència molt elevada de persones. En canvi, Kamala era grans estadis, grans esdeveniments, amb grans cantants, i això xocava, eren dos models.
No? Les ciutats mitjanes són molt importants, no?
Sí, no, de fet, et dic una cosa, eh? Més enllà de la sorpresa per potser la contundència amb la qual Trump guanyarà, els últims dies de campanya havíem vist un Donald Trump que no omplia els estadis, eh? No omplia els estadis, no sé si perquè la gent ja estava una mica cansada, però vull dir que així com normalment Donald Trump generava una passió desaforada, tu veies que a Raleigh, per exemple, a Carolina del Nord ahir, bé, ja no sé quan era, ahir, dilluns, sí, ahir, no va omplir. I després a Reading, a Pensilvània, tampoc. Per tant, diguem-ne que potser la gent ja s'ha cansat.
Potser això explica la
per anar-lo veure, però en canvi no de votar-lo.
Que és també un vot que no és molt polititzat el que està recollint Donald Trump.
No, i a més, a veure, hi ha el factor inflació, economia, i el factor antimigració. Clar, bé, tu deies això, no?, que és emocionalment ressona molt.
Ressona molt bé.
Però és que és un populista. És que, clar, és que és els missatges populistes ressonen més, són fàcils, simples, i són els que...
Però mira, està molt bé entre menjar patates fregides o sortir fent esport allà que sues amb un estat d'obesos, doncs mira, aquest és com jo, que també menja patates fregides, per tant, si és com jo, m'agrada.
El vocabulari és el que utilitza, precisament. Clar. El vocabulari,
mira, per il·lustrar això...
Que s'ha fet mai en públic.
Això ja ho feia el Jordi Pau.
Avui, aquesta tarda, diguéssim, a Estats Units, llegíem, Federic... unes declaracions de Donald Trump, no?, que quan li van preguntat que com va seguir la nit electoral, deia, la jornada electoral, deia, jo el que demano és que la gent que està fent cua republicana faci la cua, tingui paciència i vagi a votar. Si són demòcrates, se'n poden anar cap a casa.
Clar.
És una sortida molt bàsica, no?, però molt vulgar, fins i tot. Però és
divertida i connectes emocionalment.
Això és
Donald Trump. És com jo. Clar,
bé, perquè diu barbaritats als mítings i la gent...
Riu
perquè gairebé és com un gag. Si ho digués...
És que jo hi vaig parlar amb uns porto-riquenys, i els vam dir, escolta, però aquí és allò, la zona de les escombraries, i van riure. I jo vaig pensar, ostres, jo no riuria si em diguessin això, fos de un gat i m'ho diguessin de un gat, no? Saps?
Hi ha una frase, Garriga, que l'hem comentat molt aquests dies amb el Ricard, que és aquella que es va dir fa 8 anys, que és els mitjans de comunicació es van prendre a Trump literalment, però no se'l van prendre seriosament, mentre que la gent se'l va prendre seriosament, però no se'l va prendre literalment. Sí, com volem dir, bueno, mira, són aquests estirabots que té, però no, no té més.
Jo crec que és un factor tram molt important. Tram. La gent descompta. Exacte. La gent descompta. I això és a mi el que em fa por. Sí. Perquè hi ha moltes coses que jo... L'altre dia un company em deia, va, però vols dir que farà tot? I llavors que la gent... En realitat no farà tot això, però és que ho podrà fer.
I tant. A més, hi ha una altra cosa, que és... també amb el Ricard l'havíem comentat temps enrere. Quan es comentava molt, quan el candidat era Joe Biden, que està gran, que s'equivoca i que confon els presidents i tot això, tu comences a mirar la llista de cagades, parlant en plata, de Donald
són
Trump
immenses.
En meetings, i n'hi ha patades. Però ell no l'ha penalitzat mai per dir, bueno, mira, ja ho no. sabem, que aquest
però ell ha arribat a dir que si surt a la cinquena avinguda sent qui és i dispara, no? Ja ho maten o assassinen, no li passaria res. Igual que la campanya del 2016, dies abans d'acabar-la, que va sortir aquell àudio famós que parlava d'una actriu que diu, li puc posar la mà en aquelles parts, i ho va dir-ho, i ho va fer-ho, va sortir l'àudio, i la seva campanya, el dia següent van dir, se'ns ha acabat la campanya, això s'enfonsa. Lluny d'enfonsar-se...
Sí, sí. Mascles alfa, ens deien avui aquí en el seminari que estem fent d'anàlisi electoral, és a dir, el model de mascle alfa ven, i llavors, doncs, si un mascle alfa diu que toca la senyora per aquí sota, doncs, ai, mira quina gràcia. És a dir, això provoca que justament sigui en positiu, majoritàriament, que segur que a algú no li agrada.
Deixa'm fer un apunt, perquè Mark Robinson, que és el candidat a governador de Carolina del Nord, també podia jugar aquest paper de mascle alfa. I no té el carisma que té Donald Trump. És a dir, amb Donald Trump s'ajunten moltes coses, perquè Mark Robinson...
L'autenticitat, també, no?
Correcte.
Trump té ell és
correcte.
Així. Ningú dubta.
Perquè, fixa't, a Carolina del Nord, el governador és un demòcrata derrotant un republicà per 14 punts. Però és que el vicegovernador també serà demòcrata. El fiscal general serà demòcrata. La gent ha anat a votar per demòcrates, però per Donald Trump.
Per cert, que això de tornar al despatx oval, havent estat derrotat ja unes eleccions, ha passat molt poques vegades, no?
Crec que és el segle XIX que ens n'hem d'anar.
Sí, va passar una vegada, sí.
Vull dir que també això té un valor... polític important.
No, això és una...
I a les últimes eleccions ho dèiem, la paraula. Donald Trump va perdre les eleccions, però hi havia molta gent que va votar Donald Trump.
Moltíssima gent, i a més el que deia el Garriga, és a dir, estem davant d'unes eleccions que igual guanyen vot popular. Vull dir que... I després una cosa que deia abans la Laia, que és molt important, el sistema americà funciona amb els checks and balances, que diuen, que és poders i contrapoders. És a dir, que ningú no el tingui...
Ja amb el Senat,
Que ningú no...
Sí, el Senat serà republicà segur. Ara falta veure si, diguem-ne que com a premi de consolació, els demòcrates poden aconseguir la Cambra de Representants, que seria, per fer aquests controls que deia la Laia precisament, a través de la Cambra de Representants, el president pot tenir moltes pegues. De fet, els últims dos anys de Biden ha tingut moltes dificultats per avançar, perquè la Cambra de Representants la governaven els republicans i li posaven pedres a les rodes o pals a les rodes de forma contínua. Per tant, diguem-ne que ara ja l'única gran esperança que té el partit demòcrata és intentar salvar els mobles, que no és salvar-los, però com a mínim conservar la Cambra de Representants i a partir d'aquí doncs reformular-se, perquè aquesta derrota, si es confirma, vaja, s'haurà d'explicar moltes coses, perquè és sumora.
No, sí, Francesc, jo estava pensant això, Francesc, justament...
Segons que has fet una publicitat, Laia, sí.
No, que s'haurà de fer molta autocrítica, perquè estem veient que no ho ha fet tan bé com esperàvem, però realment aquesta candidata ha estat candidata molt poc temps. I com és que el Partit Demòcrata no es va plantejar que s'havia de reemplaçar a Biden molt abans?
És Laia Balcells, catedràtica de Ciència Política a la Universitat de Georgetown, amb la Sílvia Coppolo, amb Núria Ribó. Estem explicant el que està passant als Estats Units en aquest especial a l'antena de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Fem una pausa i de seguida ens actualitzem.
A Catalunya Ràdio, especial eleccions americanes, amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga.
Ja sóc autònoma, quina emoció! Però ja no puc posar-me malalta o agafar una baixa?
Doncs jo, si necessito agafar una baixa, tinc a Previsió Mallorquina, que m'indemnitza per cada dia que no puc treballar.
Previsió Mallorquina?
Sí, Previsió Mallorquina, única companyia especialitzada en assegurances de baixa laboral per autònoms. Pregunta al teu mediador d'assegurances o informa't a la seva web.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Avui des dels Estats Units, seguint les eleccions americanes, amb el suport de Shooter Paddle.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
I ara entrem al búnquer.
Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell pels carrers de Múnich. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
Hòstia, mala peça.
Ara estava rellegint el primer paràgraf i podria ser una cançó dels Manel tranquil·lament, eh? Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara són 6:45 del matí. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fet, us parlem des de Washington, des d'on estem fent aquest programa especial, des de les 4 de la matinada per seguir les eleccions als Estats Units. A hores d'ara, el mapa de la primera potència mundial és pràcticament vermell, el color del Partit Republicà. Donald Trump, per tant, lidera aquest recompte. Encara hi ha pendent que acabi l'escrutini, però ja s'ha endut Carolina del Nord i va al davant en altres estats frontissa, com per exemple Arizona, Pennsylvania, Michigan o Wisconsin. Els demòcrates s'han imposat a la costa oest. I més enllà dels Estats Units, primer balanç oficial de desapareguts als aiguats del País Valencià, 89 persones.
Sí, una xifra que pot variar perquè encara hi ha 69 cossos per identificar. La xifra de víctimes mortals es manté des de fa dos dies en 211 persones. Rosa Touris, d'Emergències.
Los efectivos están centrándose especialmente en la zona del río Magro, en la Rambla del Pollo, en la desembocadura del Túria y en la Albufera.
Pedro Sánchez vincula l'ajuda adequada als territoris afectats per la Dana a nous pressupostos.
Sentim Sánchez i la resposta del president valencià Carlos Mazón.
Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer.
El dolor no puede ser moneda de cambio de ninguna actitud política. No puede ser.
D'aquí dos anys, tots els municipis catalans hauran de tenir atenció un pla de protecció civil actualitzat.
És una de les mesures que ha pres el govern per actualitzar els protocols a la realitat climàtica. Sílvia Paneque, portaveu.
Només en els casos on ni l'autoprotecció ni les mesures que poden disminuir aquests riscos puguin tenir efecte, serà quan haurem de pensar en mesures d'àmbit urbanístic, doncs de trasllat, o eliminació o reducció d'aquella activitat.
El president Salvador Illa explicarà avui els detalls d'aquest anunci en una compareixença al Parlament.
I oberta una investigació dels Mossos sobre la violació d'una dona sense sostre a Girona, hi hauria dues dones implicades.
Ah, és un dels tres casos d'agressions sexuals que haurien passat durant les fires de Sant Narcís.
I relleu al capdavant del Ministeri de Defensa italià.
Per desavinences...
Israelià, perdoneu.
Sí, per desavinences en la gestió de la guerra a Gaza amb Benjamin Netanyahu, Yoav Gallard era el principal interlocutor amb els Estats Units. El substituirà el fins ara cap de la diplomàcia, que és més dur.
Mentrestant, el Girona torna a perdre i el Madrid entra en crisi.
Els gironins golejats al camp de l'Eindhoven per 4-0. El Madrid, xiulat al Bernabéu, perd 1-3 davant el Milan i el City de Guardiola golejat al camp de l'Sporting de Portugal per 4-1. Avui, Estrella Roja, Barça a les 9.
De seguida repassem les portades, però abans, Francesc Garriga, Trump es mou ara mateix?
Donald Trump hauria sortit ja de la seva residència de Mar-a-Lago i estaria venint cap al centre de convencions. Per tant, Donald Trump que vol formar part ja de la festa que hi ha organitzada aquí al centre de convencions de West Palm Beach i vol adreçar-se als seus seguidors. No sabem, evidentment, què vol dir. No sabem si proclamarà ja la victòria abans que ho hagi fet ningú altre. És una possibilitat. O si simplement dirà anem molt bé, anem per davant, però ens toca esperar, que també seria l'altra possibilitat. Però, en tot cas, Donald Trump ja està en moviment, acostant-se cap al centre de convencions on la seva gent està de festa.
El Francesc Garriga es troba a Miami seguint a Donald Trump. Sèries Hernández, ets a Washington seguint a Kamala Harris.
Sí, ara estic anant cap a Howard University, a la Universitat Howard, que és on s'està seguint oficialment aquesta nit electoral. Però us volia comentar una mica el que em deien. Jo he estat des de fa 6 hores seguint el recompte i la nit electoral a una, es diuen watching parties, que són festes per seguir els resultats, que estava planíssim i ara ja estava molt buit, també perquè ja tancaven el local, ja no, en fi, ja no hi havia tanta emoció, però La veritat és que ningú de moment vol concedir la victòria a Donald Trump aquí en aquest recinte. A Washington és un feu demòcrata, hi havia molts seguidors de Kamala Harris. Ningú vol donar la victòria, però si perd Kamala Harris, un em deia, mira, jo el vam tenir 4 anys, ja ho vam superar i ho tornarem a fer, però altres em deien, això em farà replantejar-me moltes coses. Pensar que hi ha hagut tants dels meus compatriotes que han votat Donald Trump, per tant, em sentiré, em deia una noia, confusa, perduda, i de replantejar una mica moltes coses. També hi ha gent que no ha volgut ni parlar amb mi, perquè estaven allà pendents de la televisió amb un estat de nervis molt important. Per tant, una mica explicar, no?, perquè fins a quin punt hi ha molta gent que viu aquestes eleccions d'una forma molt, molt, molt intensa, i que una victòria de Donald Trump, en aquest cas aquí, perquè és un feu demòcrata, és realment trasbalsadora, i fins i tot hi ha gent que es vol replantejar si vol continuar vivint aquí, etcètera, em deien.
Mira, Cèlia, i tu, ara que estàs anant cap a la Howard University, la cadena CBS explica ara que Kamala Harris no farà acte de presència a la festa de la seva campanya, que aquesta nit Kamala Harris no farà declaracions, Kamala Harris no parlarà aquesta nit.
Per tant, sí que ho farà Donald Trump. De la seva cap de campanya, que ha demanat a la gent que anés a dormir, que seria un dia molt llarg i que demà ja veuríem quin resultat hi ha.
Correcte. El
2016, no sé si recordeu, Hillary Clinton no va sortir a parlar la nit electoral. Sí, la derrota de Hillary Clinton va ser un cop tan fort per ella mateixa, la candidata i el partit, que no va poder sortir el mateix dia a parlar, es va esperar l'endemà a digerir els resultats, perquè van ser resultats que, evidentment, no s'esperava. Per tant, em recorda una mica aquella situació.
La diferència és que Kamala Harris no compareixeria amb els resultats no oficials. En aquell cas, Hillary Clinton va decidir no sortir sabent que ja havia perdut. Per tant, diguem que la diferència és important, perquè aquí el que estarà molt en la lupa és si el candidat perdedor, en aquest cas sembla que Kamala Harris, acceptarà la derrota, que és el que no va fer Donald Trump fa 4 anys, i que, per tant, sí retornarà certa normalitat al procés democràtic, que Donald Trump guanya i el que perd diu ha perdut, he perdut, accepto la victòria del meu oponent.
Anem a repassar què diuen ara les portades. Digues, Cèlia.
No, només entenem que Kamala Harris no compareixeria perquè considera que avui no hi haurà resultats, en tot cas, no?
Sí. És el que ha dit la seva cap de campanya.
Sí.
Gràcies, Cèlia. Fins ara. Repassem ara les portades amb Albert Montilla. Albert, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Doncs, si et sembla, comencem amb 3 portades dels Estats Units per tastar l'ambient electoral. El New York Times titula que Donald Trump es mostra fort mentre que els estats frontissa compten vots. El Washington Post explica que Geòrgia i Carolina del Nord s'inclinen cap a Trump, però la cursa continua ajustada. I el Wall Street Journal també publica que Donald Trump guanya Carolina del Nord mentre que el camí de Kamala Harris és cada vegada més estret.
I pel que fa als diaris de casa nostra?
Doncs la Vanguardia titula que els Estats Units s'enfronten a un futur de profunda divisió. El diari ara publica avui que els Estats Units decideixen entre dos mons i destaca que Trump ha assegurat que si perd no hi haurà violència. Els diaris de Madrid, en canvi, se centren més en l'anunci del pla d'ajudes del govern espanyol per la catàstrofe de la Dana al País Valencià. El País titula que l'executiu ha aprovat un pla de 10.600 milions d'euros pels afectats. El Mundo explica que Espanya afronta la reconstrucció més important de la seva història per recuperar el País Valencià. L'ABC acusa Pedro Sánchez d'haver utilitzat la Dana per blindar la seva legislatura i la Razón, que és més dura, titula que Sánchez fa xantatge amb les ajudes per esgotar la legislatura.
I Ricard, mira, no tenim encara confirmació del New York Times, disculpa, però Geòrgia ja s'hauria tancat també per Donald Trump. Per tant, el segon dels 16 estats frontistes seria per Donald Trump i aquest seria el primer dels que va guanyar Joe Biden que va per Donald Trump. Per tant, diguem-ne que confirmaríem, ja ho sabíem, però com a mínim ho podem certificar, que Geòrgia ja no l'hem de mirar més.
La CNN, també dona ja Geòrgia per guanyadora.
Home, és que era bastant clar amb els percentatges que estàvem parlant, Frederic.
Hi ha una altra cosa que també és interessant. Estava mirant Michigan. Michigan, ho comentava també abans el Garriga, hi ha una diferència molt gran de 6 punts, però queda molta cosa per recomptar, i la cosa que queda per recomptar és notablement demòcrata. Per exemple, estava veient el comtat de Wayne, que és on hi ha Detroit, queden 600.000 vots per comptar encara. S'ha comptat tot just el 25% del comtat, i aquí, en principi, és on hi hauria d'haver-hi una bossa de vots important per Kamala Harris, tot i que una mica la línia del que deia abans l'Ai i la Cèlia, el Wayne County és on hi ha el percentatge més gran d'àrabs americans de tots els Estats Units, un 8%, i és un col·lectiu, doncs, home, molt molest amb l'actitud que l'administració Biden ha tingut a la guerra de Gaza. Mm-hmm.
Doncs ara sí, quin temps farà? Quin temps ens espera, Eloi Cortomí?
Bon dia, doncs estem començant el dia amb una mica més de fresca, amb moltes boires a l'interior, però també molts llocs on farà un matí assolellat. Compte perquè a partir del migdia apareixeran ruixats i tempestes en qualsevol punt, sobretot a les comarques de l'interior.
A Catalunya Ràdio, especial eleccions americanes, amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga. Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Estrella Roja Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya, Estrella Damm i CaixaBank.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem impactat, que ha caigut a la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Caró.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
De dilluns a divendres a les 2,
bon dia, són les 2.
Al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el
principal. Que els jugadors de temporada hauran d'estar...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
De què riu la Mònica?
No, només jo puc parlar. Sí. Vull dir, estan tots tres trencats.
Això els dimecres és divertit, eh?
El fotut és que ara haurem de parlar de coses sèries.
Clar.
No sé si podrem, eh?
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Des de Washington, especial eleccions americanes.
2:30 seran 6:45 del matí. Estem seguint aquestes eleccions americanes amb Laia Balcells, Sílvia Coppola, Núria Ribó i Frederic Vincent i Francesc Garriga i Cèlia Sarnades. Ara mateix la situació, Frederic, quina és?
Ara mateix la situació és que dels dos estats claus, en principi, tant Geòrgia com Carolina del Nord, anirien a Donald Trump, dels 7 estats claus, aquests dos pràcticament segurs. Diem pràcticament perquè, per exemple, el New York Times encara no ha declarat que Geòrgia sigui per Donald Trump, però, per exemple, la CNN sí. Els tres estats del nord, els tres estats també frontissa, Pennsylvania, Michigan i Wisconsin, Donald Trump aniria per davant a tots tres, però encara no hi ha res confirmat, el recompte encara continua, molt especialment a Michigan, on van pel 60%, i Arizona, un estat tradicionalment conservador, però que també es considera estat clau, Donald Trump va per davant, però per molt poquet, per 13.000 vots, en un estat on voten, doncs, 2 milions de persones.
Per tant, Pennsylvania, Garriga, cada vegada és menys important, encara ho és, eh? però veient el que està passant, Donald Trump sembla que ja la victòria és bastant...
Ricard,
bastant
compareix clara. Un portaveu de la campanya de Harris, sí. Compareix Cedric Richmond, que és el copresident o codirector de la campanya. No sé si teniu l'àudio per punxar-lo, però...
Sí, escoltem.
Si podem poder escoltar-lo, crec que és interessant.
L'escoltem. Cedric Richmond.
Seguirem recomptant tots els vots durant aquesta nit per tal de que no quedi cap vot per recomptar. Aquesta nit la vicepresidenta no compareixerà. Demà sí que tornarà i es dirigirà al públic. Que Déu us beneeixi. I endavant, endavant, Harris. Moltes gràcies a tothom.
Bé, el Cedric Richmond, que compareix amb una cara que jo crec que ho diu tot,
sí,
bastant.
Ho diu tot,
és a dir, no és una cara d'il·lusió, no és una cara de dir tranquils que això anirà bé, és una cara de no podem sortir encara, perquè l'únic que podria fer Harris aquí és dir perdrem, però com que encara no ha perdut, doncs m'imagino que volen esperar-se demà, tenint en compte que els resultats són ajustats. Per tant, ja podem donar gairebé per fet que si sabem alguna cosa serà ja dimecres. Serà ja dimecres als Estats Units. Vaja, de fet, ja és dimecres, però vull dir que serà ja més entrat el dia.
Deixa'm afegir fins i tot que fa un d'aquells gestos de, que amaga els llavis, que és característic de quan et passen coses a dins, que no vols que surtin cap a fora, apretes els llavis, els tires cap endins, amb una cara bastant desencaixada, les galtes enfonsades, els ulls molt oberts, diríem, davant de la por, l'espant del que està passant, sense la capacitat de poder fer ni un somriure, diríem, d'elegància o de cortesia. Una cara molt... Aquesta cara és fantàstica per ensenyar-la a les classes de comunicació.
Sí, sí, per absolutament.
Sí, quan,
és a dir, veus aquesta cara i saps perfectament quin és
això
el drama
fatal.
Que està passant. Són 6:45. Som a Washington, també pendents de l'actualitat a Catalunya. La repassem tot seguit amb l'equip d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. I comencem per aquestes 89 persones desaparegudes pels aiguats del País Valencià. Una setmana després de les grans riuades es publica el balanç de gent encara sense localitzar. Ha trigat per les dificultats de localització i per les complicacions en el creuament de dades aportades per familiars.
Sí, Ricard, la policia avisa que encara hi ha 62 cossos pendents d'identificar a la morgue de València. A més, hi podria haver persones que encara no hagin denunciat la desaparició dels seus familiars. La portaveu d'emergències, Rosa Touris, assegura que han posat en marxa nous canals per comunicar possibles desaparicions.
La habilitación de oficinas, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, para la presentación de denuncias ante posibles víctimas de este fenómeno de la Dana. En concreto, en Algemesí, en la central de policía local, en Alfafar, en el edificio de servicios sociales municipales y en el puesto de la Guardia Civil de Albal.
Mentrestant, es manté estancat el balanç de víctimes mortals en 211 persones. La policia no ha trobat cap cadàver al pàrquing del centre comercial de Bonaire, al DAIA, després d'inspeccionar tots els cotxes.
I 130 famílies del municipi de Xiva les han desallotjat perquè la gota freda ha fet estralls greus a casa seva. L'Ajuntament n'ha hagut d'enderrocar algunes.
I hem entrat acompanyades per agents de la Guàrdia Civil. Està tot enfangat, una paret ha caigut i si aixequem la vista, la part del darrere de la casa ha desaparegut. La nit de l'aiguat, el Samuel va pujar a la segona planta i va passar tota la nit.
Claro, se escuchaba el ruido del agua, los ruidos de los cristales, tirarse tabiques, era un poco estresante, agobiante, no sé.
Les cases a tocar del barranc que passa pel centre de Xiva són les més afectades. Una de les que l'Ajuntament ha hagut de tirar a terra per risc d'esfondrament és la del Pedro, però tot i la situació, ell se sent afortunat.
És una cosa material que sí, vale, tiene su valor, no voy a decir que no tiene su valor, pero lo importante es que estamos vivos.
L'Ajuntament ja confirma 130 famílies desallotjades, la majoria s'estan a cases de familiars i 10 persones estan allotjades a l'Institut Marjana.
I també les escoles de la ciutat de València comencen a recuperar l'activitat amb la represa de les classes entre ahir i avui. Hi ha encara 22 municipis amb les escoles tancades.
A València els centres educatius han reobert després d'una setmana, però hi ha 22 municipis on encara no hi funcionen ni escoles ni instituts i no saben quan ho podran tornar a fer, perquè, de fet, molts d'aquests edificis han quedat tan malmesos que s'hauran d'enderrocar. La Generalitat Valenciana està demanant als centres educatius de la ciutat quins espais tenen disponibles amb la idea de traslladar-hi grups sencers.
Conèixer la situació dels col·legis, quins espais i, dintre d'aquests espais, la quantitat d'alumnat que podríem rebre. i cada col·legi es va organitzar, va preguntar i nosaltres, i la informació ja la té la conselleria.
De moment i com a mesura més immediata, les escoles públiques aquí a València s'han convertit en centres d'acollida on s'escolaritzen automàticament aquells alumnes que arriben desplaçats d'altres municipis.
I Pedro Sánchez ha anunciat un primer paquet de mesures per valor de 10.600 milions d'euros dirigit a famílies, empreses, autònoms i ajuntaments afectats per la dana.
Estem parlant d'ajudes directes, avals, ERTOs per mantenir llocs de treball i carència d'impostos i pagaments d'hipoteques. Ajudes per cobrir les necessitats de més de 30.000 empreses i 65.000 autònoms. A l'àmbit laboral, les empreses afectades podran mantenir la plantilla amb una exempció del 100% de les cotitzacions socials dels treballadors, almenys fins al mes de febrer de l'any que ve. També s'ajornarà el segon pagament de l'impost de la renda, mentre que queda suspès durant 3 mesos el pagament de crèdits o hipoteques dels afectats. El detall de les ajudes es pot consultar al web de la Moncloa. Serà molt fàcil cobrar-les. Només caldrà indicar el número de compte bancari i s'hi podran acollir tots els afectats independentment del seu nivell de renda. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I d'aquí 2 anys, tots els municipis catalans hauran de tenir un pla de protecció civil actualitzat.
És una de les mesures que ha pres el govern per actualitzar els protocols a la realitat climàtica. Salvador Illa ho explicarà avui en una compareixença al Parlament, mentre que Ecologistes en Acció adverteix que s'ha de canviar el model constructiu.
Volen una moratòria en les llicències per construir cases i pisos fins que s'actualitzi el pla urbanístic de zones inundables. Ecologistes en Acció denuncia que a Catalunya hi ha 700.000 persones que viuen en zones inundables i un 15% del sòl urbanitzable està en aquesta situació. Jaume Grau és el portaveu.
Reclamem que tots aquells projectes que estan aprovats als plans urbanístics o estan iniciant-se la seva execució s'aturin de forma immediata, que redistribueixi les zones que són remunificables, fins i tot desqualificant com a zones urbanes urbanitzables zones que avui ho són.
Una opció que el govern també té sobre la taula en casos on no es compleixin els mínims requisits de seguretat. Per això l'ACA actualitzarà el mapa d'inundabilitat. L'actual ja té 20 anys. Marc Teixidor Valls, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els aiguats d'aquesta setmana també han malmès molts cultius del Baix Llobregat. Molts productors es queixen que ja fa temps que reclamen que es millorin els sistemes de drenatge dels terrenys.
Expliquen que l'aigua acumulada durant dies acaba fent malbé les hortalisses que es conreen a les zones, sobretot espinacs, bledes, pastanagues o carxofes. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel Jussà, un dels pagesos afectats de Gavà.
Cada 2, 3 anys, 4 anys tenim un episodi com aquest, que ho perdem tot. Les que pot arribar a salvar tenen amb qualitat és bona, però a l'aspecte no és maco per poder anar a vendre, perquè tenen arrels que se'ls han podrit, i si són carxofes, també reben, tenen que tornar a refer-se, han de fer arrels noves.
I mentrestant, en plana política espanyola, Íñigo Rejón haurà de declarar dimarts de la setmana que ve davant del jutge que l'investiga per una denúncia per agressió sexual.
És el magistrat que porta la primera causa contra Rejón, la que ha presentat la periodista Elisa Mulià. El jutge l'ha citat després que el Congrés li ha confirmat que l'exfundador de Podem i Més Madrid ja no és diputat i, per tant, tampoc és aforat. Recordem que Rejón es va veure forçat a plegar fa 2 setmanes arran de diverses denúncies anònimes que l'assenyalaven per agressions i comportaments masclistes. De moment, però, només s'ha presentat una denúncia formal contra ell.
Mentrestant, en plan internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha cessat el ministre de Defensa. Era considerat tou per Netanyahu, era l'interlocutor, recordeu, amb la Casa Blanca. Fins i tot hi ha hagut manifestacions contra aquest cessament que han acabat amb una quarantena de detinguts.
Que Netanyahu volia treure's de sobre Gallant era un secret de domini públic. De fet, ja el va cessar abans de la guerra, però unes protestes multitudinàries al carrer el van obligar a fer marxa enrere. Ara el context és molt diferent i que Netanyahu hagi escollit el dia de les eleccions nord-americanes no és casualitat. Gallant generava confiança als Estats Units, però gens ni mica a Netanyahu.
El trencament de la confiança entre el ministre de Defensa i jo s'ha fet públic, i això fa que la guerra no pugui gestionar-se apropiadament. No sóc l'únic que ho creu, també ho pensen la majoria de ministres i altres membres del govern.
Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I gairebé 3.000 aturats més a Catalunya al mes d'octubre.
És un mes en què tradicionalment creix la desocupació per l'extinció dels contractes vinculats a la temporada turística d'estiu. De fet, l'atur ha pujat sobretot en sectors com l'hostaleria, la restauració i el comerç. El secretari d'Ocupació, Paco Ramos, subratlla amb preocupació que també augmenta el nombre d'aturats entre els joves de menys de 25 anys que es troben un tap per accedir al mercat laboral.
Els joves tenen expectatives i s'inscriuen com a demandants. I el problema fins ara és que no, el nostre mercat de treball està creixent, però no tant com per absorbir tota la població que té expectatives de trobar feina.
En directe al matí de Catalunya Ràdio, ens acostem a les 7 del matí i no tenim encara resultat definitiu de les eleccions nord-americanes, però ens hi anem acostant de forma gairebé inexorable. Donald Trump ho té a tocar, a tocar, a tocar. Ens hem fixat molt en el New York Times i la seva projecció de victòria. Ara mateix el 95% de probabilitats de Donald Trump de proclamar-se el guanyador. Ja ha guanyat Geòrgia, ja ha guanyat Carolina del Nord i li falta poc per guanyar Pennsilvània. Ha crescut el recompte en aquest estat clau, 92%, i l'avantatge per Trump encara és substancial. Són més de 3 punts. Per tant, amb aquests números, amb aquestes xifres, amb tot plegat, és difícil que Kamala Harris pugui recuperar-se d'alguna manera, amb la qual cosa les eleccions nord-americanes no estan resoltes, però fan tota la pinta que seran per Trump en un moment o en un altre.
Sobretot perquè hi ha una altra qüestió, que és el vot anticipat, el vot per correu, que l'última vegada, fa 4 anys, van anar arribant a mesura que avançava el recompte, però aquesta vegada, per exemple, Pennsilvània i Wisconsin són dos dels estats on no es pot comptar vots anticipats o per correu fins avui, fins que hi ha el col·legi electoral. Per tant, ja els estan comptant, ja estan entrant els vots per correu i els vots anticipats. I a Michigan, que això és una de les novetats d'aquestes eleccions, en comparació a fa 4 anys, doncs més o menys el mateix, però aquí sí que es podien processar els vots que arribaven per correu i els vots que arribaven per vot anticipat abans de les eleccions, i llavors a la que començava el recompte doncs entraven tots aquests vots. Per tant, la imatge és bastant, com deia el Garriga, bastant definitiva de la que serà.
Ho estem comentant amb Laia Balcells, Silvia Coplo i Núria Ribó. Laia.
Sí, estava llegint algunes notícies i això, i sembla que bé, estem una mica en una situació semblant a la del 2020, en què ara tenim això, la barrera de Blue Wall, no?, que pot determinar cap on aniran les coses, però tot i així, com aquí tenim cert pessimisme respecte a la possibilitat de Kamala Harris de revertir aquesta tendència, no? Sembla que la cosa va molt encaminada a favor de Donald Trump.
Perquè recordem, Garriga, que ens falta nevada, que això encara falta una mica per saber-ho. Hem de
comptar què passa. De nevada no tenim. Mira. Comencen a entrar els vots de nevada. Ara, de moment, només tenim un 3%, amb un avantatge extraordinari per Donald Trump, però vaja, encara és insignificant. Però segurament, mira, el 5% ja. Per tant, diguem que a nevada anirem tenint resultats, però sí, perdona, que t'he tallat.
No, anava a dir, el cinturó del sol, diguéssim, que és Nevada, Arizona, Geòrgia, Carolina del Nord. Nevada, encara ens falta saber-ho. Arizona, sí. La cosa com està, Arizona?
Arizona, la cosa està ajustadíssima. Freca, això mateix, sí, és a dir, ja...
Guanya Trump per molt poquet,
per molt poquet, és a dir, no arriba 13.000 vots. 13.000 vots de diferència en un estat on voten 2 milions.
Molt bé, i després encara ens queda saber de tot això, per exemple, Michigan... Michigan està guanyant Trump amb 6% de vots per davant, però és un 62% escrutat, no?
Sí, 62, això mateix, 62 escrutats, 6 punts de diferència, sí, sí.
Pennsilvània,
92% dels vots escrutats, ja 3 punts de diferència a favor de Trump.
Wisconsin?
I Wisconsin, 85% de vots escrutats, 4 punts de diferència a favor de Donald Trump.
Sumats a Geòrgia i Carolina del Nord, que ja ha guanyat Trump, i per tant això ja decanta la balança cap a Donald Trump. Per tant, a aquesta hora, com dèiem, és molt probable que acabi guanyant Donald Trump aquestes eleccions, però encara no ho podem donar per fet, perquè encara hi ha partit, i fins que no s'acabi el partit i l'àrbitre piti al final, doncs és difícil de dir. Núria Ribó, com estàs vivint el que està passant?
La veritat és que ara, mira, m'estava repassant un article que de l'altre dia del Manel Castells, que deia el 5 de novembre podria canviar el món, i l'efecte més immediat i més perjudicial seria la deriva antidemocràtica dels Estats Units. Avui, a la majoria d'estats, quan han acabat les votacions, feien enquestes. I allà, què és el que els semblava més important? I m'ha cridat l'atenció que tant l'economia com la qualitat de la democràcia eren els dos temes que sortien a la majoria d'estats. Que això sí que m'ha sorprès, perquè normalment és la butxaca, l'avortament, i la immigració era bàsicament el tema aquest, no? Doncs bé, l'efecte aquest més immediat que preveu Manel Castells és aquesta deriva antidemocràtica. Això dona molt que pensar, perquè és aquesta traducció que pot haver-hi ja, que està per Llatinoamèrica, que està en Bolsonaro, que està a Argentina, que hi ha un Víctor Orbán que l'aplaudeix i que en aquests moments, repeteixo, és el president de torn de la Unió Europea, i que la Unió Europea en cap moment s'ha pronunciat d'una forma clara, cosa que ho ha fet Víctor Orbán. A l'efecte aquest, d'aquesta deriva democràtica, antidemocràtica, dels Estats Units. Jo penso que les conseqüències encara estem lluny de,
sí, sí,
de poder-les veure, seran... però la devaluació que hi haurà és evident, sobretot si es pren la llei per la mà, com he dit abans, que podria actuar respecte a la immigració.
Còpula, un minut per arribar al punt de les 7.
No, res, estava pensant que no hem comentat encara la posició del Washington Post en la oposició. Diríem que és com veure venir que realment el que està sembla que estigui a punt de passar, passarà, no? Diríem que hi haurà la victòria amb vot popular i amb vot electoral, que encara et fa més ràbia, per dir-ho així, si és que penses que vols creure en la democràcia, quan també sembla que la major part de la població que haurà anat a votar haurà votat Trump, no? I que anem a un món més polaritzat, on les nostres dades a través dels telèfons mòbils serveixen per construir missatges molt simples, com a molt se'n veuen 3 al dia, i on ens poden manipular molt perquè no prenem decisions, sinó que votem en tant que aquesta persona, mira, m'identifico, m'agrada, pam, i ja està.
Donald Trump, que guanyaria aquestes eleccions, ho estem explicant a la Ràdio Nacional de Catalunya, a la Ràdio Pública de Catalunya.